donem pas als dos ponents que havíem pensat per la primera part de les jornades. En principi estarem fins a les 11. A les 11 us convidem a pujar aquí al pati i que tenim un superbon esmorzar que haurà preparat la Fundació Drissa, i després tornarem a baixar per la segona part de la jornada, d'acord? Bé, doncs donem pas al primer ponent, en Joan Roa. Joan Roa és llicenciat en Psicologia per la Universitat de València, màster en Intervenció Psicològica i Salut Mental per l'UDIMA i màster en Formació Professorat en l'Especialitat d'Orientació Educativa per la Pompeu Fabra UOC. Ha exercit com a psicòleg i tècnic d'inserció laboral en el tercer sector durant anys i actualment treballa com a orientador educatiu i formador de professorat al Departament d'Educació. Ell també és membre i formador d'APSES, l'Associació per la Prevenció del Suïcidi i l'Atenció al Supervivent, i treballa en diferents projectes relacionats amb el benestar emocional, la salut mental i la prevenció del suïcidi. Actualment és professor associat d'aquesta casa i investigador col·laborador en l'àmbit de la psicologia social, Departament de Psicologia Social d'aquí de la Facultat de la Universitat de Girona. Joan, doncs, endavant.
Moltes gràcies.
Gràcies.
Benvinguts. Intentaré veure com puc bellugar bé l'apropar-me al micro i anar passant, però crec que no es pot. Sí? Crec que no es pot moure, a veure. Crec que no. No, ja. No, però bé, no passa res. Doncs res, benvinguts. Per mi és un plaer poder estar aquí i poder fer doncs, aquesta mesura, intentar posar una mica de paraigua o posar una mica de marc, no? El tema que avui abordarem. He intentat fer una presentació que serveixi una mica de marc teòric, entre cometes, però sense que quedi molt en aquest terreny, intentant també deixar una mica a les evidències o a aquells determinants socials i alguns indicadors, sobretot que tenim i sobretot en l'àmbit de Catalunya, que penso que ens poden anar bé per situar-nos, no? Quin ha estat l'estat de la qüestió. I veureu també que hi ha molts indicadors que són previs a la pandèmia, però com ja han apuntat abans en intervencions anteriors, hi havia moltes situacions i moltes característiques que ja s'estaven donant abans de la pandèmia, que són més bé estructurals, que no depenen tant de les circumstàncies, que ja s'estaven donant i que la pandèmia doncs, moltes vegades doncs, ha agreujat o ha posat damunt de la taula, però a mi m'agrada una mica girar la truita i veure la importància, no? Que al final si estem en aquest tema, la visibilització de la salut mental com un tema prioritari gràcies també a la pandèmia i els seus efectes, no? I penso que justament avui estem aquí parlant de salut mental, penso que és important perquè al final aquesta situació també ha posat damunt la taula aquest tema i també fa que li donem doncs, la importància que cal. Penso també que això ha de servir per situar les polítiques públiques també com a promotores, no? També d'aquestes polítiques que serveixin per prevenir tot el que té a veure amb la salut mental, la salut emocional, totes les alteracions, tot el malestar emocional també que s'ha provocat sobretot en col·lectius més vulnerables. Intentarem doncs, fer una mica de paraigua tot això, d'acord? Bueno, abans de fer una mica la part més teòrica, dir-vos que anem a punt molt ràpid, no? I ara ho comentava la Carla, no tenen cas especial il·lusió estar aquí perquè jo vaig treballar durant anys al tercer sector en una entitat sense ànim de lucre i la veritat és que penso que la feina que es fa des d'aquest àmbit és una feina, no sé posar-li paraules, d'impagable, realment d'arribar allà on el sistema públic, on els serveis moltes vegades no arriben, a posar una mirada molt més comunitària, molt més centrada a les persones, molt més propera a la realitat de les persones, i penso que això és una de les coses que dona privilegi, no? o dona una situació d'alguna manera de privilegi als professionals per poder intervenir realment en la vida de la persona, no? I realment poder acompanyar, a mi m'agrada molt aquesta paraula que ja havia sortit aquí dalt, no? A l'acompanyar les persones més que intervenir, perquè al final hem de defugir d'un sistema paternalista i intentar també empoderar les persones en el seu àmbit, en la seva comunitat, en el seu entorn i no deixar caure, no? Intentar potenciar, no?, reforçar aquestes xarxes de suport naturals que ja tenen les persones i, com no, també de serveis, de proveir de tots els serveis que necessita la persona perquè pugui, en el seu entorn, en el seu dia a dia, poder gaudir de totes les seves capacitats, de la seva funcionalitat, de tenir una bona salut integral, amb una mirada holística, no?, no sols una salut física. I amb això és una mica el que vull començar, no?, que ja abans hem observat apuntada que no és un tema nou, ja venim de molts anys i moltes dècades enrere, no? Ja de 40 anys ja parlava d'aquest estat complet de l'estat físic, mental i social i no solament l'absència d'afeccions o malalties, ja posava aquest èmfasi en aquest caràcter biopsicosocial que en la teoria queda molt bé i després en la pràctica molta gent se diu, jo crec que justament en aquest sector no, però en altres potser de vegades sí. I després doncs, la carta de Paga 1986, que moltes persones diuen que serà la declaració d'intencions que ha quedat allà o realment això s'està desenvolupant, doncs aquí també s'afegia aquesta capacitat de les persones per fer front a desafiaments i a canvis, no? Es destacava aquest aspecte més funcional. De fet, quan parlem de la salut, en general normalment es parlen de tres parts específiques, la salut física, la mental i la social, però crec que és molt important afegir aquest aspecte de la salut funcional, no? Perquè és com la persona respon a les demandes, no? A la cara apuntant al seu dia a dia i d'alguna manera com es desenvolupa en certs àmbits. Penso que aquest és un aspecte molt important perquè la salut també té a veure amb tota la quotidianitat, no? Amb tot el que passa en el dia a dia i com es fan front a les dificultats, als problemes i a les adversitats, no? Sobretot en temps de dificultat, en temps de crisi, és molt important aquesta part de la salut funcional. Jo ho explico molt malament les metàfores, però sempre dic que en temps de crisi o dificultat, per comparar-hi amb dues persones, no vull que se me l'interpreti, per veure una mica la diferència entre dues persones com afronten una situació adversa, hem d'imaginar-nos, no?, dos vaixells que intenten creuar una zona i un és un vaixell petit, amb poca vela, amb poca estructura, i un altre seria un vaixell, no?, molt més funcional, en el sentit que potser és molt més robust, té moltes més eines, però d'alguna forma per sortir endavant, no? Aleshores, en temps de crisi o en temps de dificultat, aquests dos vaixells doncs, recorreran aquest recorregut de manera diferent, no? I aquí és on trobem moltes vegades l'exemple, no? En temps de crisi o en temps de dificultat, doncs les persones més vulnerables, com ja s'ha apuntat, justament són les que tenen més dificultats per una mica sortir endavant, no?, davant d'aquesta tempesta o aquesta situació adversa. I bueno, en aquest aspecte la salut funcional juga un paper clau. Hi ha també altres documents que recullen, no?, aquest èmfasi en la salut i en l'empoderament de les persones, no?, la Declaració Universal dels Drets Humans, l'article 25, diu que tota persona té dret a nivell de vida que asseguri per a ell i la seva família la salut i el benestar. La Constitució espanyola també parla del mateix, l'article 43, el dret a la protecció a la salut i l'obligació dels poders públics d'organitzar tota la salut pública. La Convenció Internacional de la Discapacitat, en el seu article 25, també parla del dret a gaudir d'unes condicions de vida saludables, parla de condicions socioeconòmiques i l'Estatut de Catalunya, en el seu article 9, també parla d'aquest aspecte, no?, de promoure la participació, la llibertat, la igualtat a la vida econòmica, cultural i social. No? Penso que són, a nivell normatiu, aspectes que s'han de tenir en compte. Aquest enfocament biopsicosocial del que parlàvem, és una manera també de superar aquest reduccionisme biomèdic que encara està molt anclat, no?, en els entorns potser més de la salut, de la salut sobretot física, no?, i d'alguna manera doncs, hem d'entendre que la salut, òbviament, i ara ho desgranarem, es veu influenciada per condicions que van més enllà del biològic i el genètic. No? En el 2005, que això va ser un pas important que es va donar, va crear aquesta comissió dels determinants socials de la salut, i hi ha informes en aquest sentit doncs, bastant importants i que ens donen evidències concretes de quina és la importància d'aquests determinants socials, doncs parla que aquests determinants són condicions en què les persones viuen, neixen, creixen, envelleixen, treballen, en general, de tota la seva quotidianitat i de tot el seu desenvolupament al llarg de la vida, no? I inclús també el sistema de salut, perquè també l'accés al sistema de salut i l'estructuració i els serveis que pugui proveir el sistema de salut són importants també a l'hora de poder reduir també aquestes inequitats moltes vegades. Òbviament, tots aquests determinants que ara desgranaran impacten a la salut i tenim evidències concretes que expliquen moltes d'aquestes inequitats o sanitàries del propi sistema. Això no sé per què ha sortit així, sense acabar de desmuntar. Sí que us vull explicar que al final sabem o tenim o plantegem una taula normal realment dues hipòtesis, una mica per veure quina és aquesta relació, no? Entre aquests factors més socioambientals, aquesta part més social, i com impacta això sobretot sobre la salut mental. Val? Tenim dues hipòtesis, una seria la selecció social i l'altra de la causalitat social. La primera ens vindria a dir que les persones, i està molt enfocada des d'una perspectiva molt biomèdica, ens vindria a dir que les persones amb una predisposició, doncs, després de malaltir, diríem que baixen de l'escala social, no? I que això provoca unes conseqüències més bé de tipus socioeconòmic, no? Perquè el propi fet de malaltir al final situa la persona en una situació de vulnerabilitat. Però després tenim també la hipòtesi de la causalitat social, que és la que tenen les evidències, és que la sustenta més, que és que la situació social per si mateix podria arribar a provocar, no? Podria arribar a afavorir, incrementar la probabilitat de patir un trastorn de salut mental, no? I tenim una altra més evidència, no?, al final d'aquesta segona hipòtesi, i sabem que si no és cert que hi ha algunes psicopatologies que sí que hi ha una carrera genètica o es pot arribar a identificar alguna base més biològica, en general, quan parlem de trastorns de salut mental com depressió, trastorn de compulsió, abús de substàncies o molts altres, òbviament les dinàmiques socioambientals i els factors més de tipus psicosocial tenen un pes molt gran i molt considerable. Certament el 2008 ja es deia que més tot un tema cultural de com és la cultura occidental ha consolidat uns estils de vida que òbviament són augmenten la probabilitat, o sigui, són un factor de risc, és a dir, augmenta la probabilitat en malaltia psíquica i físicament, no? I ja parlava que la pobresa, la deprivació, els hàbits de consum, l'estrès, estil de vida poc saludable, doncs òbviament contribueixen a un augment de malalties que òbviament tenen uns clars factors psicosocials al darrere i que normalment són cròniques, són complexes i que no es poden abordar des d'un enfocament purament biomèdic. Val? Aquestes malalties cròniques poden requerir-se d'una intervenció constant, no puntual, que seria potser la que es proporciona més des de un àmbit més mèdic, i hauria de ser una intervenció prolongada en el temps, i el farmacològic òbviament queda totalment insuficient per poder respondre a aquesta complexitat. A més, dintre de les malalties cròniques trobem que justament els trastorns de salut mental i les malalties no transmissibles són les de major freqüència i són les que han augmentat més en les últimes dècades. Sobretot tenim també, òbviament, evidència que aquests dos últims anys, sobretot, estem veient molts resultats o aquests efectes justament en aquest últim any, tota la incidència de trastorns de salut mental ha augmentat, òbviament, sobretot en col·lectius més vulnerables, com abans ja s'apuntava aquí, i al final no és el trastorn de salut mental, perquè al final és veritat que s'arriba a diagnosticar potser una part, no?, de les persones potser que sí que pateixen un trastorn de salut mental, però després hi ha tota una altra part de la població que presenta uns nivells de malestar emocional considerables que no arriben a constituir un diagnòstic, però que necessiten un acompanyament i moltes vegades necessiten aquests suports més comunitaris, un altre tipus d'intervenció i acompanyament que escapa al que els sistemes de salut moltes vegades poden respondre, no? Aquest abordatge ha de ser un abordatge integral i aquí la salut pública depèn d'un rol en el sentit que ha de ser protagonista i ha de vehicular tota aquesta intervenció, aquesta acció més comunitària, d'acord? Aquesta vinyeta m'agrada molt, ja sé que és molt informal i potser no tocava aquí, però és una vinyeta que per definir una mica la salut mental i parlar de benestar i parlar una mica d'aquest aspecte més funcional, crec que posa l'èmfasi justament en aquests quatre punts, no? Al final, quan parlem de salut mental, hem de parlar també de benestar, no sols enfocar-nos en aquesta part, no?, de diagnòstic de malaltia, sinó també com podem treballar tota la part de promoció de la salut, tota la part preventiva i tota aquesta part funcional, no?, de que hem de incloure aquí dintre com la persona pot afrontar les dificultats, aquest aspecte més funcional dels que us parlava, com fer conscient a la persona de les seves pròpies capacitats, com la persona també doncs, pot estar dintre del mercat laboral, com pot realment desenvolupar una activitat productiva i com pot fer una contribució a la seva comunitat. No? Aquests són quatre aspectes que a l'hora d'explicar la salut mental des de l'hora sent doncs, molt funcional doncs, és important tenir en compte i ara veurem una mica la relació que tot això, no?, amb la vida de la persona i amb la seva salut. Per no allargar-me molt més en aquesta introducció, amb el que us deia de totes les persones no tenen, no? Al final, totes les persones que presenten una situació diem de vulnerabilitat, òbviament totes no tenen un trastorn de salut mental, però es poden situar dintre d'aquest continu. Val? És a dir, aquest és el continu de la salut mental. A mi m'agrada molt perquè no és categòric de tinc un diagnòstic o no tinc un diagnòstic, sinó que aquí estaríem parlant de que la persona es pot situar o en un estat de funcionament, diem entre cometes, perquè no m'agrada usar la paraula normal, entre mil cometes, no? Pot fer front a les situacions diàries, amb els, a les diversitats, a física i socialment no està actiu, té autoestima, té confiança, i pot haver un moment en què la persona doncs, comenci, no?, a desenvolupar algunes reaccions, no?, davant de cert estrès negatiu, aquest distrès, a certes adversitats potser més puntuals, i que ja comenci a tenir alguna afectació molt puntual però que encara no interfereix, diem, de forma significativa la seva vida, no? En tots els aspectes de la seva vida, no? Aquí, doncs, les autocures, no? Tot el tema més del suport natural, el suport social, tot el seu entorn pot jugar un paper clau i aquí la persona es pot situar i en principi no hi hauria més complicació que això. Però podríem anar allà, la persona podria seguir d'alguna manera patint, diguem, aquestes adversitats fent-se més contínues, la persona pot anar disminuint la seva capacitat d'afrontar aquests problemes i podria passar ja cap a un esclau més, que seria allà on ja hi ha una afectació, ja hi hauria un malestar emocional important que potser encara no configura un diagnòstic però que sí que interfereix de manera significativa a la vida de la persona. I aquí, òbviament, doncs, ja necessita un major acompanyament i segurament més provisió de serveis en aquest sentit, no? Perquè hi ha més afectació d'algunes parts de la seva quotidianitat i òbviament la persona doncs, necessita segurament doncs, una intervenció una miqueta més intensiva. I l'últim escaló ja tindríem quan la persona arriba a configurar diguem, el que seria un diagnòstic, no? Posar-li una etiqueta per dir d'alguna forma amb el bo i el dolent que això té moltes vegades i aquí òbviament la intervenció ja seria una intervenció molt més clínica i aquí ja estaríem parlant de que òbviament doncs, aquí hi ha l'atenció especialitzada, però òbviament no es pot separar també que l'atenció comunitària i tota la part més d'acompanyament des de l'àmbit social òbviament hi ha de ser present també, perquè no podem abordar simplement al final les tasques de salut mental des d'una intervenció puntual, no? Una mica això s'introduïa perquè també pensem una mica que al final quan estem parlant de salut mental i de benestar, totes les persones més o menys ens situem en algun punt, no?, d'aquest continu, no? I que al final no és tinc un diagnòstic, no tinc un diagnòstic, sinó que també les persones ens anem molt bé en funció de les circumstàncies, en funció de molts factors dintre d'aquest continu i és important també doncs, una mica doncs, veure, no?, quin és el paper, no?, que aquí juga l'acció social en funció d'on es situa cada persona. Aquí també tenim aquest telèfon és el report, no?, i us he posat amb els determinants de la salut perquè veiem al final que hi ha quatre grans blocs, no?, per una part tindríem la biologia, tindríem el medi ambient, el sistema de salut i els estils de vida, i mireu al final el percentatge al final de determinants de la salut que es pot modificar, que es pot treballar, no?, que es pot abordar. És veritat que la biologia, aquí hi ha una part genètica, òbviament, però també està l'epigenètica, tot el que l'ambient modifica d'alguna manera aquesta pròpia biologia de les persones, potser seria l'aspecte menys modificable, però òbviament sí que podem treballar sobre el medi ambient i sobretot podem treballar amb aquest 54% que seria el sistema de salut, òbviament, i l'abordarem, i els estils de vida. Òbviament que tot això és un factor comportamental i, òbviament, s'ha de fer un abordatge molt comunitari, molt centrat en la comunitat on viu la persona, amb el seu entorn, i és aquí on podem actuar i en l'acció social té un paper, sobretot, molt rellevant de cara a la salut mental. Això són determinants en general de la salut, perquè no podem lligar la salut mental de la salut, i aleshores veurem que parlarem de determinants de la salut, tot i posant èmfasi en els que impacten més sobre la salut mental. No? Quan específicament els determinants socials de la salut, m'agrada molt justament aquest esquema perquè penso que ho fem un molt bon resum i ens ajuda també a diferenciar aquells determinants socials de les desigualtats, aquells més estructurals, val? D'aquells també més determinants socials que justament estan com enmig i són els que moderen justament aquesta relació, no?, entre aquests factors socials i la salut. Val? Aleshores, òbviament, de tota una part de context socioeconòmic i polític que és molt important en quant a aquest nivell més macro, en quant a polítiques, no?, l'estructura del mercat de treball, l'accés a la vivenda, les polítiques, per exemple, de salut, d'educació, de protecció social, tot el tema que té a veure amb cultura, norma, valors socials, no? Individualisme, col·lectivisme, etc. I tot això té una relació molt important amb la posició socioeconòmica, estructural, social, les classes socials que es donen, no? en la societat en general. En plan, l'educació, és a dir, que com impacta a les, que les persones doncs, tinguin d'alguna manera un pas per l'educació que els garanteixi, no? Tenir uns estudis que puguin a partir d'aquí doncs, aconseguir un lloc de treball que els permeti doncs, poder desenvolupar-se en la seva vida quotidiana doncs, amb cert èxit, per dir-ho d'alguna forma, que puguin realment assolir un projecte vital, les seves fites, és a dir, que puguin generar uns ingressos, que puguin tenir una mínima qualitat de vida, i aquí també haurem de tenir en compte doncs, variables que moltes vegades són causants de desigualtat, no? Com podrien ser el gènere o fins i tot l'ètnia. No? I òbviament tot aquest, tots aquests factors, al final, el que acaben és provocant no? Aquests resultats en elements de circumstàncies materials, factors psicosocials que intervenen a la salut i a nivell de conducta, d'hàbits i de factors biològics. No? És a dir, que mireu com tot aquell nivell més macro al final s'acaba materialitzant en nivell més micro, en el dia a dia, en circumstàncies i té un impacte sobre l'equitat. És a dir, és capaç de generar o reduir desigualtats amb molts nivells que afecten a la salut i sobretot a la salut mental d'ara és el que volem. Jo crec que aquest model ens ajuda a situar una mica quin és el marc no? on ens movem no? i per què és tan important tot aquesta part de l'acció social no? que al final és generar d'alguna forma canvis no? o modificar com aquests factors estan actuant no? estan impactant sobre les persones. Quan ens centrem en la salut mental, aquí tenim aquest, justament aquest model no? que ens parla que hi ha com dos tipus de factors. No? Al centre tindríem l'edat, el sexe i factors més constitucionals, que serien factors no modificables sobre els que realment podem intervenir poc, però després aquí tindríem tota una sèrie de factors sobre els que podem intervenir, que serien els estils de vida, les xarxes socials i comunitàries, tots aquests elements, com l'habitatge, serveis sanitaris, aigua, higiene, l'atur, condicions de vida, treball, educació, etc. I en un nivell més macro, com us deia, les condicions polítiques i socioeconòmiques. No és més que el que hem vist anteriorment, però perquè ho situeu no, des d'una perspectiva més ecològica i va en aquesta part, allò que podem modificar, sobre el que podem actuar, d'allò sobre el que no podem potser actuar. Aquesta línia que també és col·loquial, tot i que recull un model molt important del 2019, de com Tony Shen, parla específicament també de com aquests determinants socials poden arribar a generar una mala salut mental. No? De les polítiques públiques per un costat, per això ho posava a l'inici de la ponència, l'èmfasi també en la importància de les polítiques públiques i després veurem com podem, no? o quines recomanacions o quines serien les línies una mica treballades en aquest sentit. També com les normes socials poden al final fer que les persones tinguin més igualtat o més desigualtat d'oportunitats a l'hora d'accedir no? per exemple als serveis de salut i com tot això, totes aquestes circumstàncies al final el que provoquen són possibilitats molt reduïdes, per exemple, d'aconseguir una feina, de tenir un projecte vital, de poder accedir a una vivenda, incrementen les probabilitats de conductes de risc, generen tot un estrès físic i psicològic important, i tot això doncs, alimentant no? per aquests factors mediadors que serien doncs, vivenda precària o una difícil accés a la vivenda, abans parlàvem justament de les en aquest sentit, un context social delictiu, maltractament, abusos infantils, l'atur, però després veurem perquè és algo que realment en els últims anys doncs, comencem a saber més sobre això no? Després ho desgranarem, però per exemple l'atur òbviament és un factor de risc important, és un determinat social de la salut mental que juga doncs, un paper aquí doncs, desafavoridor, però fins i tot sabem que el treball precari és, comença a veure que és fins i tot un factor de risc més important que no pas l'atur. Vull dir que en aquest sentit comencem a veure doncs, també alguna sèrie d'elements que potser doncs, pensàvem que teníem identificats perquè ara que en algun moment s'han fet estudis per començar a matitzar no? alguns aspectes concrets de cada factor doncs sabem que moltes vegades doncs, sí, l'atur és de la realitat té un impacte però el tenir un treball precari amb unes condicions realment molt difícils que dificulten la conciliació que generen doncs, factors psicosocials de risc molt importants doncs encara seria un factor de risc molt més important i molt més a tenir en compte. que la pobresa, la alimentació, la seguretat econòmica, tot això serien factors òbviament que serien importants. Anem a passar a desgranar, perquè m'he quedat una mica en aquesta primera part, anem a passar a desgranar cosetes concretes, val? A la manera de determinants socials. Hi ha una de les primeres coses que hem de parlar, que seria aquesta pendent social, val? Aquesta pendent social, al final, el que ens diu és que d'alguna manera les persones, en funció una mica de la seva capacitat adquisitiva, de la seva classe social, una mica per dir-ho d'una forma de que situen, doncs tenen uns resultats a nivell de salut, a nivell de mortalitat molt diferents. És a dir, que major diguem, classe social, doncs, per exemple, ja en aquest gràfic podeu veure com en principi va ser un estudi que es va fer entre el 97 i el 99 a Gales i Anglaterra, per diferenciar l'esperança de vida en funció de les categories professionals, que era molt relacionat a la qualitat de vida que tenen les persones en funció dels seus ingressos, doncs veieu com al final hi ha una relació entre que en més categoria professional l'esperança de vida era molt més llarga, no? I això són dades que s'han anat aplicant en diferents estudis i que sobretot apunten que les causes psicosocials i materials són les que més contribueixen a generar aquestes diferències. Aleshores, en aquest sentit, aquesta primera part de la pendent social ja ens situa en una posició d'entrada de desigualtat en funció dels ingressos, en funció de l'ocupació que té cada persona, no? I és important considerar-ho. Què és important en aquest sentit? Doncs en aquest sentit s'ha vist molt important, per exemple, la importància de treballar les transicions vitals, no? Des de les polítiques públiques. Per què? Perquè tenen aquestes transicions entre, per exemple, en moments claus de la vida de la persona, que la persona ha de reajustar una mica diguem, les seves capacitats, els seus hàbits, el seu estil de vida, doncs aquestes transicions sobretot afecten les persones més vulnerables, no? És a dir, i aquesta, per exemple, aquesta diferència en el nivell d'ingressos, per exemple, doncs una persona que ja parteix des d'una situació potser més vulnerable podria tenir un impacte doncs, molt major com una persona que no parteix des d'aquesta situació de vulnerabilitat. És important també aquí situar que al final un bon nivell de salut implica també reduir coses com el nivell de fracàs escolar, reduir la seguretat, la desocupació, millorar el nivell de qualitat de les vivendes, factors que no van desagradant, però que òbviament al final contribueixen a agrandar o a fer més petita aquesta pendent social, de situar les persones en una situació de més desigualtat o menys. No? L'estrès també seria, que ja sé que moltes vegades parlem d'estrès és una vessant doncs, més genèrica, però l'estrès concretament hi ha mecanismes concrets que també podríem parlar que al final hi ha molts factors psicosocials al darrere o afectant aquesta salut i sobretot aquesta salut mental. S'està posant molt d'èmfasi en els últims anys en aquesta part de riscos psicosocials en lloc de treball perquè s'està veient que realment té un impacte doncs molt important. Hi ha un dels temes sobre el que més treballa sobre la prevenció del suïcidi i justament en l'àmbit laboral s'estan començant a fer accions en aquest sentit i van molt enfocat a detectar i prevenir riscos psicosocials. Tenim una llei de prevenció de riscos psicosocials bastant antiga en general, ja apuntava als factors de risc psicosocial com a factors importants i que s'havien de tenir en compte i que s'havien d'abordar, però sempre són una mica els que queden en un segon pla, no? Els que sobre el paper s'escriu molta cosa però després en el dia a dia doncs costa treballar-los. No? Aquests riscos no es poden tenir un efecte acumulatiu important, poden donar-se de manera doncs, diem, crònica, per dir-ho d'alguna forma, i ja poden acabar provocant danys a nivell físic, també a nivell psicològic, i poden acabar derivant en trastorns de salut mental. Aleshores, doncs, tot el que pugui ser una font d'estrès negatiu, de distrès, i que tingui relació amb aquests riscos psicosocials, amb un efecte continuat acumulatiu, doncs, òbviament té un impacte molt, molt important. Quina és la resposta normalment? Doncs què passa? Que no hi ha un abordatge que s'està fent és per controlar l'estrès, és un abordatge molt farmacològic, però és important prestar més atenció a les causes que provoquen, no? Aquesta prevenció de la reducció de causes generadores d'aquest estrès clínic. Aquí també el sistema educatiu, el mercat laboral i altres institucions doncs, són molt importants considerables per intentar reduir aquestes fonts d'estrès i a més s'ha de promoure aquest sentiment de pertinença, de participació i que les persones se sentin valorades. Per què? Per intentar reduir doncs, aquest estrès més de tipus psicosocial. Aquí, a nivell d'acció social, és molt important doncs, parlar dels problemes de benestar social, perquè hem de donar resposta no sols a les necessitats materials, sinó també a les problemes més de psicosocials, no? Perquè al final tots serien prendent greix i inseguretat. No? coses importants aquí tenir en compte. Els primers anys de vida, quan hem parlat de col·lectius vulnerables, un dels col·lectius més vulnerables serien els infants i, per exemple, aquí tenim aquest gràfic, no, que relaciona el risc de patir diabetes entre nens, entre barons de 64 anys segons el pes de l'OMS, no ho van anar a les redes. Bé, aleshores, penseu que tot el que té a veure amb tot aquest procés de gestació, tot el que té a veure amb tot l'àmbit més dels primers anys de vida, de tot el que té àmbit més perinatal, tot el que passa des que el nen neix, els primers anys de vida, com es genera aquest vincle, com estan cobertes les seves necessitats, més a nivell fisiològic, a nivell més psicològic, té un impacte en tota la salut de la seva resta de la vida. Aleshores, aquests primers anys de vida, aquests condicionants més socials i econòmics, si per exemple després veuen que si la família doncs presenta un nivell socioeconòmic doncs més baix, això té un impacte que normalment de rastre al llarg de tota la seva vida. I normalment això s'acaba transmitint entre generacions, però aleshores tot el que ajudi a contrarrestar aquest efecte i a poder reduir, no, aquesta situació de partida desfavorable, doncs ajuda que la persona al llarg de la seva vida pugui anar corregint, no, aquesta situació desafavorida d'aquest partit, i que això no es transmeti, diguem, entre generacions, però de bona forma. Tot sociosocial, òbviament, ara desgraciarem algunes cosetes, òbviament ja no són les persones que viuen al carrer o que no disposen d'una vivenda, sinó en general tots aquests col·lectius que pateixen d'alguna manera doncs victimització, assetjament, doncs tot aquest tipus de violències té una afectació doncs psicològica important i que té també acaba doncs afectant la salut física, també sembla ser un determinant social important de la salut, i tot el que té a veure amb el treball i la inserció laboral. Justament penso que des de l'acció social un tema que es promou molt és la inserció sociolaboral, perquè les persones puguin tenir un projecte vital i puguin realment desenvolupar un projecte de vida en el que puguin tenir un nivell d'ingressos, puguin tenir unes condicions materials de vida i psicosocials importants. I al final, com us deia, i aquí teniu per exemple, no? Aquesta gràfica relaciona la percepció personal de nivell de control sobre el treball i la incidència de malalties en l'àmbit més cardiovascular, no? Aleshores, és molt important pensar, no, des d'aquest àmbit de l'inserció laboral del treball, com el fet de promoure la inserció laboral a uns treballs, a unes condicions on la persona pugui sentir, no, que al final està desenvolupant una tasca per la qual es sent capaç, per la qual realment es sent realitzat, doncs té un impacte sobre la salut, molt important. La desocupació també és un altre factor, però com us deia, al final, i aquí ja tenim aquesta gràfica que ja ens comença a donar dades, però que tot això últimament hem començat a saber més, la desocupació òbviament juga un paper molt important, un efecte com a factor de risc, un impacte molt negatiu sobre la salut, sobretot sobre la salut mental, ho veieu aquí, quasi més que sobre en general les malalties cròniques, però mireu com l'empleo segur al final té molt més, augmenta molt més el risc que la persona que està en atur, i en un atur normalment de llarga durada. Aleshores, pensem que moltes vegades depèn més de les circumstàncies del lloc de treball, no, d'aquests factors que parlem psicosocials, que no de la situació de disposar o no disposar del lloc de treball. No? El suport social, que les hauria de pensar, per exemple, en aquest estudi, bueno, són 5 estudis junts, val, prospectius, que en les endines veuen en funció del seu nivell d'integració social, doncs aquest índex de mortalitat ajustat a l'edat. I veieu com els nivells més baixos d'integració social tenen unes taxes, sobretot amb els homes, més elevades de mortalitat en aquests estudis prospectius, no? Perquè veiem aquí la importància, no? Que les persones puguin estar incloses dintre d'aquesta paraula, dintre d'aquesta xarxa que no deixa caure les persones, que al final acaba proporcionant aquest coixí, no? Que fa que les persones no caiguin, o al final que aquest malestar no s'incrementi, o que aquests diagnòstics doncs no empitjorin, per exemple, no? Serien els factors a tenir en compte. Les addiccions també, pensem al final que quan intentem doncs veure de quina forma les addiccions tenen una relació amb el nivell socioeconòmic, sobretot amb aquesta situació en què pertanyen les persones, doncs veieu aquí a que comparen alcohol, nicotina i drogues en persones més riques, en persones més pobres, no? I el risc de desenvolupar dependències, no? I veieu com al final les persones més pobres doncs desenvolupen més dependència sobre les tres substàncies. l'alimentació també seria un factor important, òbviament, l'hem de tindre aquí perquè potser que menys, potser ens interessa, però també veieu al final com en funció del consum, per exemple, frutes i hortalisses que fa la persona per persona i per any, doncs també aquest índex de mortalitat, aquest índex de mortalitat ajustat per edat també té una relació important. El 2017 es va elaborar aquest informe, que em sembla que em queden 5 minuts, però que us explicaré les coses més importants, que és un dels primers, per mi, un dels primers informes, i tot i que ja fa ara 5 anys que es va presentar, fa una radiografia molt bona d'aquestes desigualtats econòmiques, no? I de 16 indicadors que són evidències de com aquests factors socials impacten a la salut de les persones. No? Fa una anàlisi de l'estat de la qüestió a Catalunya, que ara no ho llegiré perquè no em dona temps i com que aquest material el tindreu, doncs penso que està bé que hi pugui provar una ullada i que pugui veure quina s'ha d'estar per la qüestió de Catalunya i tot aquest plantejament que fa aquest estudi, però m'interessa ensenyar-vos coses concretes. Va? El primer que ens diu és que existeix un gradient socioeconòmic en tots els indicadors utilitzats. Hi ha indicadors del sistema sanitari, com per exemple hospitalitzacions, consum de fàrmacs, ara no hi ha els indicadors, però en tots els indicadors hi havia un gradient socioeconòmic, és a dir, depenia de la situació socioeconòmica de la persona. I al final, òbviament, els indicadors més negatius on estaven, no? Qui presentava indicadors més negatius? Òbviament, les persones que es situaven en una situació socioeconòmica de més vulnerabilitat. Per exemple, utilització de serveis, consum de fàrmacs, especialment perquè té a veure amb psicofàrmacs, amb dones, amb homes i amb tots els grups d'edat. Aquest gradient és veritat que és més petit en atenció primària i en atenció urgent, però és molt gran quan parlem de fàrmacs, en concret antipsicòtics, en general de psicofàrmacs, i és molt més gran en els serveis de salut mental. I què us vull dir? Què us vull ensenyar en aquest informe? Que, òbviament, doncs, trobem evidències de que l'impacte dels determinants socials és molt més gran en la salut mental que en la salut, en general en la salut física. Aquest gradient també és gran quan parlem de mortalitat i complexitat. Quins són les persones que presenten casos més complexos, les persones que presenten una situació de vulnerabilitat socioeconòmica, igual que quan parlem de mortalitat. Persones amb menor nivell socioeconòmic, una probabilitat 4 vegades major de morir abans dels 65 anys. Aquest és un indicador bastant que ens posa una evidència davant important. Hòstia, és que impacta directament sobre el índex de mortalitat, és a dir, 4 vegades major, no? També sabem, per exemple, i aquí hi ha en joc altres factors, que els pensionistes joves entre 55 i 64 anys tenen majors taxes de mortalitat a la mitjana de la seguretat i similars a les poblacions de major de 65 anys. I a més, la mortalitat per suïcidi té un gradient social, sobretot entre els homes, tant entre els menors de 65 anys com entre els de 65 i més. És a dir, al final, a nivell de mortalitat, hi ha un gradient socioeconòmic molt clar. Aquí tenim una mica les gràfiques perquè podeu veure, no? Quan situem, per exemple, la taxa de mortalitat per suïcidi en els dos grups d'edat, veieu que al final, les persones que tenen menors ingressos presenten taxes més elevades, especialment en homes, no? És veritat, en general ja sabem que les taxes de mortalitat per suïcidi allà són més grans en homes, de fet una sèrie d'hipòtesis de factors al darrere, però és que la situació socioeconòmica és un altre factor que està al darrere i que tant és important i que al final visualment és molt evident trobar aquesta relació, que no podríem parlar d'una relació mai de causalitat, però que sí que al final doncs, té una influència important. Penseu que les persones amb menor nivell socioeconòmic també són les que més presenten aquests casos de complexitat elevada. Penseu que casos de complexitat elevada són gent que té això, una mitjana de visites a l'atenció primària de 22 per any, un ús dels treballadors socials a l'atenció primària molt elevat, una taxa d'ingressos urgents del 60% aproximadament, una mitjana de fàrmacs de 13, una despesa anual sanitària d'uns 8.000 euros. Vull dir que al final són casos molt complexos i que justament trobem més la proporció entre les persones amb un menor nivell socioeconòmic. Les persones amb menor nivell socioeconòmic, a més, aquí tenim la relació amb els casos de complexitat. Mireu, en el grup de població en edat activa, la proporció de persones en situació de complexitat justament és un dels indicadors, no?, del més gradient. No? Sabem, a més, que això té un impacte sobre els nens i les nenes. Els nens i les nenes de famílies amb menor nivell socioeconòmic també presenten la probabilitat duplicada de pertànyer a persones amb casos de complexitat elevada més. Val? Aquí també, per exemple, veiem una mica aquesta relació, no? Al final, en funció de quins són els ingressos dels pares i quina és la probabilitat de que pateixin o no, o de que entrin dintre d'aquesta classificació, va ser un cas de complexitat elevada. Val? Aquí també, pel que fa a la salut i l'utilització de serveis de les persones de 65 anys i més, està molt relacionada amb la quantia de les seves pensions. Amb més quantia de les pensions, menys atenció, per exemple, a nivell de salut mental. És a dir, que les persones amb menys ingressos fan una utilització major dels dispositius de salut mental. Val? Aquí teniu també, bueno, com us deixaré, hi ha cosetes desgranades que jo us explico més important, però hi ha cosetes que podeu llegir més detalls, que també ha, perquè en funció també del gènere també hi ha certes diferències i que també són importants de contemplar. Val? En general, els pensionistes de 55 a 64 anys tenen pitjor salut si els comparen amb les persones que encara estan actives en aquesta franja d'edat i utilitzen més els serveis sanitaris i, òbviament, consumeixen més fàrmacs que les persones que estan actives. Són sobretot les persones que tenen la PNC, justament el grup més vulnerable, d'acord? Pel que fa a l'àmbit de l'atenció de salut mental, dintre dels àmbits de l'atenció de la salut és el que més gradient socioeconòmic presenta.
Teniu certs
indicadors i vaig acabant,
bueno, és molt llarg i té moltes cosetes, però us explico com la més important.
I hi ha un altre component aquí, i parlant, no, d'aquesta interseccionalitat i aquests factors també que òbviament hem de considerar dintre dels determinants socials, les desigualtats de gènere estan presents en aquest estudi en totes les edats i en tots els nivells socioeconòmics. En tots hi ha diferències entre dones i homes. Els homes presenten major mortalitat, complexitat elevada i fan més hospitalitzacions, i les dones presenten un major ús de centres de salut mental i dones consumen els psicofàrmacs. Quins serien una mica els efectes que pot revertir d'alguna manera l'acció social a la salut mental? Doncs, per mi és molt important, i vaig acabant, que són les últimes diapositives, que el tercer sector d'acció social moltes vegades, de mi m'agrada molt dir-ho així, arriba al sistema públic, no arriba, aquest àmbit més comunitari, més proper a les persones, crea i facilita aquesta xarxa de suport, redueix o contribueix a reduir aquestes inequitats que venen del vist, o se'n sumen molt poques, però algunes són molt evidents que afecten a la salut mental de les persones. Són font de benestar, de prevenció del malestar, generen aquest acompanyament, permeten connectar els diferents recursos i també una manera integral sobre les persones amb un enfocament de psicosocial lluny d'aquest plantejament biomèdic. I, òbviament, hem de considerar que quan estem actuant sobre la salut mental és el principal factor protector de la conducta suïcida sobre la qual tenim un problema damunt la taula actualment. I aquí, bueno, hi ha algun recurs d'alguns estudis de què es pot fer des de les polítiques públiques. Us animo a poder llegir-ho. Són algunes idees que alguns estudis suggereixen a les seves conclusions, una mica de com es pot treballar també des de les polítiques públiques per reduir aquestes desigualtats. I fins aquí la presentació. Espero haver-vos donat algunes evidències, no?, de com, de quin impacte té aquest paraula, aquest marc teòric, i espero que això serveixi, doncs, una mica per això, perquè després que parleu de les situacions, dels exemples, de les experiències concretes, doncs, que ajudi a poder situar-ho. I moltes gràcies.
Moltes gràcies.